l'Espanyol ho ha tornat a fer. No ha fallat, avui tampoc davant de l'emergència.
El tercer temps.
Les 11 de la nit, en recordeu que si ho voleu podeu escoltar el Catalunya Nit amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès a 3Cat Info i també a l'exclusiu digital. Nosaltres fins la mitjanit, fins les 12, us acompanyarem per sentir a Manolo González. Avui és interessant escoltar el tècnic de l'Espanyol després d'aquesta derrota dura, la més dura de la temporada, 4-1, i també per analitzar cap on va aquest Espanyol, que en aquest 2026, compta les dades, ha fet un punt de 18... Ha fet 5 gols en 6 jornades, que es podria donar per bo si mantinguessis més la porteria a 0, però és que han encaixat 14 gols en 6 partits. Una de les virtuts que tenia l'equip de Manolo González a la primera part de temporada sembla que ara el 2026 s'ha desdibuixat. Eudald Serra, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Com et deixa el cos aquesta derrota per 4-1? I no sé, també et demanaré les declaracions de Cabrera que t'han semblat, perquè han estat molt eloqüents, molt directe al jugador de l'Espanyol.
A veure, comencem per Cabrera. Home, em sembla normal. Em sembla normal, per bé que, com heu dit, hi ha vegades que quan es perd d'aquesta manera no s'acostuma a fer autocrítica. A mi em sembla molt bé que Cabrera faci autocrítica, més enllà d'altres coses que han passat en el partit d'avui, i que analitzi què ells han fet malament i què estan fent malament aquestes últimes jornades per haver sumat doncs, el sisè partit sense aconseguir la victòria. No? Sobre el... Si la situació és preocupant o no, a veure, quan tu deixes de sumar i fas 6 partits que no guanyes, on només has aconseguit un punt de 18 possibles, evidentment que no és per llançar coets ni per dir no, estem molt tranquils perquè tard o d'hora això es revertirà. No, normalment quan hi ha una hemorràgia el més important és intentar tallar-la el més aviat possible, i ara el que li convé a l'Espanyol és tallar-la el més aviat possible, i hauria d'intentar a poder ser dissabte que ve davant el Celta, per bé que el Celta és un equip també dels que aspira a jugar a Europa la pròxima temporada, no? Però ara sí que, més enllà de si estàs jugant més bé, més malament, si durant aquests 6 partits hi ha hagut factors que t'han anat en contra, etc etc, ara es tracta de tallar aquesta mala ratxa com sigui, per tant passa per aquí. Després, si voleu, ja parlarem del partit d'avui, perquè per mi hi ha 3 partits dins d'un, i a partir d'aquí, doncs, si voleu, ja el podrem analitzar.
Bé, doncs anem-hi, va. Dius 3 partits en un? Per què?
Més o menys, per dir-ho. Sempre diuen que hi ha micropartits dins d'un partit. Per mi hi ha un primer partit que és fins al minut 35, i que coincideixo molt, com heu dit, a l'altre. A mi l'Espanyol m'ha agradat, fins a l'1-0, l'Espanyol m'ha agradat. Ha sortit valent al camp del Villarreal, pressionant amunt, intentant sorprendre l'equip de Marcelino, intentant jugar també amb els nervis del Villarreal, que feia també 5 partits que no guanyava, comptant Europa i la Lliga. I la veritat és que per mi ho ha arribat a aconseguir. Si no hagués estat, ailàs, pel gol aquest anul·lat d'Omar, que ara he tornat a veure l'acció repetida, perquè de Zon l'ha donat ara una altra vegada més, i em sembla absolutament incomprensible. Estic molt d'acord amb el Maiola. El nivell de l'arbitratge espanyol és molt fluix. Això en lligues com la Bundesliga o la Premier no xiula. T'ho facin a tu o li facin a un altre. I em sembla incomprensible que de vegades... Aquesta falta al mig del camp no s'hagués xiulat, estem d'acord? Aquesta falta només els hi xiulen els defenses. Aquesta falta no els hi xiulen mai els davanters. Això tampoc hagués estat penal de cap de les maneres, si hagués estat al revés. I això es xiula només de les lligues que en diuen grans. També estic d'acord amb el Baiola que la Lliga espanyola cada vegada ho és menys. De les lligues, diguem-ne, importants d'Europa, només es xiula a la Lliga espanyola.
Exacte.
No es xiula enlloc més. I això no és culpa ni de que si criteris i no criteris. És culpa de que els àrbitres tenen un nivell molt baix i tenen una diferència o una poca unificació de criteris abismal. I això de que el VAR, com que ja hi veu una mica de contacte, no hi pugui entrar-hi, jo tampoc hi estic d'acord, perquè si el VAR veu que hi ha una mica de contacte però que no és suficient per fer caure un defensa dins l'àrea, perquè el jugador del Villarreal ha agafat una lipotímia en aquesta acció, el VAR ha d'intervenir, ha de cridar l'àrbitre i que ho vegi, que potser l'àrbitre no ho ha vist prou bé en aquella acció. Per tant, totes aquestes coses ens semblen increïbles, i no perquè avui li hagin xiulat a l'Espanyol, que es pot queixar, evidentment, més que altres perquè ja són 3 o 4 partits, però sí que és veritat que li pot passar a un altre equip. I a mi em sembla increïble que això els àrbitres siguin incapaços de rectificar-ho. I repeteixo, a la Premier o a la Bundesliga, ni fars de vi passen aquestes coses.
Abdal, a la retransmissió no hem vist una imatge que ara sí que corre per les xarxes de DAZN, en què a priori aquí sí que es veu com Roberto està agafant clarament la samarreta del...
Oriol, hagués sigut penal al revés? Si el defensa del Villarreal agafa a Roberto per la samarreta dins l'àrea, l'àrbitre xiula penal? Sigueu-me sincers.
Jo només et dic que a la retransmissió televisiva aquesta imatge que ara hi ha a les xarxes, no l'havien vist.
Em sembla molt bé. Jo també l'he vist repetida. No és mai de la vida falta, això. Perquè, si no, en xiularíem 500 a cada partit. El que passa que és aquelles faltes com quan el defensa protegeix la pilota amb una cantonada, va al davanter per darrere, l'empeta una mica... Sempre són falta. Sempre són falta. És la falta fàcil de xiular, que no penalitza. Per tant, què és més fàcil aquí? No xiula penal, no m'embolico. Quan, si hagués sigut al revés, en xiulo falta, i no, però penal no en xiularia. No sé si m'explico. És a dir, jo tinc claríssim de que l'àrbitre amb aquesta acció al revés no li xiula penal a favor de Roberto.
Carla, vols afegir alguna cosa sobre aquesta acció?
Bé, sobre l'acció, sí, però puc primer dir una cosa sobre el que ha comentat l'Audal?
Sí, home, i tant.
No, Audal, que respecte al que deies del baix nivell dels àrbitres, jo no defensaré ara aquí que hi ha cal nivell o qualsevol cosa. Simplement que hi ha unes directrius per cada lliga i cada lliga posa com un nivell i intenta unificar un criteri. El criteri d'Europa, per exemple, en competicions europees, com pot ser una Champions, una Europa League, una Conference, és molt més alt en el sentit de que no és tan estricte, es permet molt més el contacte que, per exemple, una lliga espanyola o una Premier que permet molt més el contacte.
Vols dir que els àrbitres de la Lliga Espanyola apliquen les directrius que se'ls ha donat?
Clar, és a dir, que
però lliga... les directrius no les poden parlar entre els àrbitres i dir hi estem d'acord o no hi estem d'acord?
No, perquè són competicions i organitzacions diferents, igual que els àrbitres...
No, o sigui, no m'entens.
Jo de veritat,
no,
que no estic com defensant el col·lectiu
Carla, si
arbitral.
No, perfectament, eh?
El que em refereixo és que cada organització, és a dir, cada competició té les seves normes. No és el mateix una Premier que una Liga.
Però aquestes normes les deuen acceptar els àrbitres de la Lliga Espanyola, els que els imposa el Comitè Tècnic d'Àrbitres. No poden entre ells discutir-ho i dir,
sí, clar,
home, potser que anem més d'acord amb com van les competicions europees o van altres lligues que són relativament més importants.
Sí, però els àrbitres al final són treballadors de la seva empresa. En aquest cas,
però també deus tenir opinió, no?
Sí,
poden opinar.
Tens opinió, però al final tu segueixes unes directrius, en aquest cas, als àrbitres
Doncs mira, t'ho compro. Les directrius del Comitè Tècnic d'Àrbitres són molt dolentes.
Això és una altra cosa, perquè això és una... O sigui, en això puc estar més o menys d'acord, perquè són coses que hi ha durant totes les temporades, sobretot aquestes dues últimes, ja ho anem parlant,
podríem
no?
Podríem dir que l'acció d'avui és de llistó molt baix.
Jo, per mi, és un llistó molt baix, que el VAR no pot entrar, ara estem veient imatges i sortiran moltes més imatges de que sí que hi ha una subjecció. Per suposat que hi ha una subjecció. Aquí està el punt en què aquest àrbitre, Adrián Cordero, com es diu actualment, la vulgui xiular o no, o un altre àrbitre, puguis dir Gil Manzano, Hernández, o l'àrbitre que vulguis, no l'hagués xiulat. Aleshores, per mi, aquest llistó és molt baix. Per mi.
Però al final això, Carla, perdona, va en contra dels mateixos àrbitres i després passa el que passa.
Sí, perquè...
Que aquesta jornada última d'Europa, no la penúltima, no va haver-hi cap àrbitre espanyol, que xiulés ni a la Champions, ni a l'Europa League, ni a la Conference League.
I Audal, va en contra també dels equips espanyols, perquè l'arbitratge és tan diferent a nivell nacional que després a la Champions League, en competició europea,
sí, quan es va a Europa,
es malacostumen.
Hi ha molta diferència, i fins i tot això ho diuen els equips, que hi ha diferència, per això em refereixo...
Sí, que després estan esperant el concert de xiulet a la mínima, els equips espanyols, i a més tenen tendència els jugadors, evidentment això no ho puc demostrar, però tinc la sensació que els jugadors espanyols tenen tendència a anar al terra molt més fàcil que altres lligues.
Però això, jo crec, sincerament,
perquè saben que hi ha el xiulet.
És a dir, aquí, a la Lliga Espanyola, realment, jo és que ho miraré, si no, per la propera. Crec que es xiulen molt més faltes per partit que no pas a una lliga, la teva, la Bundesliga, o la Premier, sí.
Hi ha més interrupcions.
Fixeu-vos
com comença el partit. La groga Salinas, ja.
Sí,
allà
groga...
ja posa un llistó, l'àrbitre.
Un jugador després... que corre lateralment, que no verticalment, no
anava
de contra.
I com ha dit la Carla, no és una jugada prometedora de gol. I després, al cap de 4 minuts, ve el gol anul·lat. Clar, anem malament.
Clar, però posant aquest llistó, malament. Tenint en compte això de Salinas, el llistó que posa aquest àrbitre, en aquest cas, no és mal anul·lat. És a dir, per la seva percepció, pel seu criteri, ell no l'anul·la malament. El que nosaltres sí que considerem que la subjecció no és suficient com per xiular el penal. M'explico? Però sí que és veritat que entra dins del que són com els paràmetres de la Lliga i que això a la Premier... Haaland, per exemple, quan lluita amb els defensors, no li xiulen aquestes faltes.
Jo de tota manera, he fet una pregunta. Si la jugada és al revés, si és el defensa del Villarreal, qui fa aquesta agafada a Roberto, vosaltres creieu que el senyor Cordero Vega hagués xiulat penal?
Jo crec que no. Però ni en aquesta àrea ni en l'altra. No té res a veure un tema de color, sinó que jo crec que això a l'inrevés.
Llavors què passa? Que no,
no
tots els jugadors
penal.
Són iguals. Un defensa té uns certs avantatges quan defensa dins l'àrea respecte als davanters. És que no ho entenc. A mi em costa, en els meus paràmetres mentals, perdoneu-me, em costa molt d'entendre. I crec que fa més mal que bé. I puc estar d'acord, Carla, en que són directrius arbitrals i que els àrbitres les han desatat, doncs anem molt malament.
Sobre la teva pregunta,
doncs, els que manen del comitè tècnic arbitral van molt mal encaminats.
I sobre la teva pregunta, em recordo ara un penal que va ser que ens van pitar en contra, que va ser el dia del Girona. El primer gol d'Omar, el primer penal que li piten a Omar, que és el que tu has dit, és similar, si fa o no fa, és similar a l'acció que acabem de veure.
Estàs a expenses de l'àrbitre que et toqui, llavors?
No, estàs a expenses de si jugues amb l'Espanyol o no. Si jugues amb l'Espanyol, gols anul·lats, i si ho fas al revés, penals en contra.
Jo, sincerament, no crec que sigui un tema de colors, com per exemple ahir, sense anar més lluny, el del Sevilla contra el Girona.
És que portem molts anys patint coses d'aquestes, Carla.
Jo no volia només...
Hi ha una cosa que és important. Tema arbitral,
és un
tema important del partit, que és aquesta primera part de partit que explicaves, Eudald, però esclar, hi ha una segona i una tercera
sí,
part.
Sí, és que a veure, clar, jo només volia dir...
I de fet a la transmissió hem dit, sí. Si el gol hagués estat bo, tu creus, Eudald, nosaltres hem dit que no, tu creus, Eudald, que l'Espanyol hauria pogut xocar avui a la Cerdanya?
Això no ho sabem, perquè qui s'hagués posat per davant l'Espanyol 0-1 no estava jugant malament, fins l'1-0 no estava jugant malament, no sabem si el Villarreal li haguessin entrat en els nervis de dur també ell 5 partits sense guanyar, tot això són hipòtesis, que ara no val la pena parlar-ne, perquè no ho sabem, no sabem el que hagués passat. No sabem si l'Espanyol hagués acabat guanyant, empatant o perdent també per 4-1, no ho sabem. El que està clar és que hi ha hagut un partit fins al minut 35 on l'Espanyol podia haver anat perfectament 0-1, pel que sigui, ja ho hem parlat, no hi ha anat. A partir del 35 rep un gol. Per mi, aquí podem començar ja a parlar de què li està passant l'Espanyol darrerament, que és que concedeix accions que la primera volta no havia concedit, i a partir d'aquí l'Espanyol encadena 20 minuts, que són fatídics i són molt dolents, que són els últims 10 minuts de la primera part i els 10 primers de la segona, on encaixa els 4 gols, perquè és que els encaixen 20 minuts. El segon gol l'obliga a la segona part amb un 2-0 a obrir-te i intentar, com a mínim, buscar un 2-1 que torni a entrar-te dins el partit, i el Villarreal, amb espais i a la contra, és feliç. Probablement és quan millor juga, més que quan ha de tenir la pilota i ha de proposar. I l'Espanyol, repeteixo, si a la primera volta era sòlid i era un equip que encaixava poc, etc etc, doncs ara digue-li perquè els resultats no acompanyen, digue-li perquè hi ha més falta de concentració, no ho sé, això ho sabrà millor l'entrenador, que no pas jo, doncs ha rebut i ha tastat el xarop del Villarreal, però han estat 20 minuts fatídics. Jo no sé què hagués passat, si el gol d'Omar hagués valgut o no, perquè tot això és fer hipòtesis. El que està clar és que no és el mateix anar amb 0-1 al camp del Villarreal, que ells també tenen els seus nervis, i plantar-te al final de la primera part més o menys amb aquest resultat. No ho sabem, i millor no parlar-ne. Perquè és que seria absurd, no?
Oriol, quantes vegades li ha xutat el Villarreal a porteria entre els tres pals a l'Espanyol?
Entre els tres pals, un total de 5 vegades.
5 vegades i 4 han acabat en gol.
Sí.
I l'Espanyol? Quantes vegades ha xutat a porteria?
L'Espanyol ha xutat un parell de vegades entre els tres pals de les nou rematades que ha intentat.
Una és aquella de Pol Lozano i l'altra no recordo. El gol, clar,
sí,
òbviament.
I el gol de Cabrera.
Què us preocupa més? Si faig la pregunta,
el gol de Cabrera i el gol d'Omar, també? O aquest no es compta?
No crec que no val.
No compta,
Queda anul·lat. Què us preocupa més d'aquest Espanyol? La falta de gol o que ara estiguin queixant tant? Marc.
A mi em preocupa més que tot allò que va fer que l'Espanyol fos un equip molt sòlid, molt estable, s'ha anat perdent mica en mica, i bàsicament em refereixo al treball sense pilota, perquè en pilota l'Espanyol té una sèrie de limitacions que passen per un nivell de plantilla que no és dels més alts de la categoria. Però sense pilota, l'Espanyol era un equip que treballava amb moltíssima concentració, amb tensió competitiva, amb ajudes constants, que reduïa els espais al rival amb molta facilitat. El rival hi havia moments que es desesperava perquè no tenia manera de crear ocasions clares. L'Espanyol era un bloc molt sòlid sense pilota. Les distàncies entre línies eren molt petites i, en canvi, en els últims partits veig que l'equip rival sempre troba escapatòries i camins cap a la porteria de Dimitrovic. Això d'una banda. I en l'apartat ofensiu és el que deia. L'Espanyol està bastant limitat per aquesta falta de talent, de la qual insisteix tant en Dani a les retransmissions, que és veritat. Doncs per començar tens dos davanters centres que no són especialment golejadors, que els has de servir en safata les accions perquè puguin rematar dins l'àrea. Però això jo penso que té una solució més difícil. El que és més fàcil ara per l'Espanyol és recuperar allò que l'havia fet fort i passar pel treball sense pilota, sobretot.
Bé, em sembla que podem passar ja per la sala de premsa. Comença la roda de premsa de Manolo.
Bueno, Francesc, Sonia, Edu.
Mister, Francesc Via per la grada. No sé si se me sent bé.
Sí.
Bé, volia comentar... volia comentar que aquest és un partit, en certa manera, on hi ha algunes jugades que podrien condicionar. El que passa que, clar, després de rebre quatre gols, parlar d'un arbitratge potser pot ser estrany, però a mi em sembla que, al meu parer, hi ha un parell de jugades que condicionen claríssimament el partit. Una, el primer gol anul·lat a l'Espanyol, i l'altra, doncs, una falta, que és la del previ al segon gol, que podria haver condicionat la situació. No sé què penses.
Bueno, les tinc a veure bé, perquè no he tingut temps ara mateix de veure-les encara. Bueno, jo... ja et dic, m'agradaria molt opinar sobre les situacions, però no les he vist encara bé per poder dir-te, però sí que, clar, el 0-1 sembla una situació pues, que si xiules falta aquesta acció, ara de xiular en altres. Tampoc em vull centrar massa en això, perquè penso que hem tingut la primera part, no és per marxar 2-0 perdent, ni molt menys, sí que la segona, quan hem volgut anar a apretar dalt, bueno, molt més oberts al rival, ens han matat, hem volgut intentar ficar-nos al partit amb un gol ràpid, i ha sigut un error, perquè ells a la transició ens han liquidat, no hem sigut agressius, no hem sabut parar les contres, que és el que vam parlar ahir a la roda de premsa, i és un rival que si arriba Moleiro o Pepe a una situació d'un contra un, pues les situacions del 3-0 i 4-0 no es poden passar, i a partir d'aquí pues, el partit ja està liquidat, clar.
Justament he llegit ara unes declaracions de Lele que ha fet a les televisions. En aquest sentit, ell demana també fer autocrítica, tornar una mica al que li va fer doncs, guanyar aquest equip, els punts que va aconseguir a la primera volta. Bàsicament passa sobretot per la millora defensiva. Hem estat potser massa tous en alguna acció o no?
No, en totes. És el que portem ja dies parlant. L'altre dia les situacions de gol de l'Alavés són regals nostres, com qui diu. Avui les situacions, vale, sí, el rival té molt talent, però si analitzem l'1-0, el 2-0, encara que vingui d'una situació que pot ser falta, com són molt evitables, i després no són capaços. Ells cada cop que anaven a una pilota dividida, quan atacàvem nosaltres, anaven en tot. Si et xiulen falta, et xiulen falta, si la robes, la robes. Això ho hem parlat abans, i això ho hem de recuperar urgent, si no tindrem problemes de veritat, perquè costa molt guanyar partits, tu no pots... Penso que els gols, encara que siguin talent del rival, són molt evitables, els quatre són molt evitables, i o tornem a fer aquest reset ràpid ja i agafar aquesta situació de, per exemple, la segona volta l'any passat, com qui diu que l'equip va ser molt més competitiu, o encara que vulgui fer moltes coses, no ens donarà. Hem de tornar a tancar la porteria i torno a dir el mateix. No pots concedir 20 contres al rival, al Villarreal, al seu camp, Si no és contra els nostres, contra els que han fet ells. Estic bastant calent amb aquest tema i és un tema que hem de corregir ràpid.
Hola, bona nit, Sonia Oleart, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. La part positiva són els primers 35 minuts abans que arribi el gol. És l'Espanyol que tu demanaves que fos l'Espanyol reconeixible en aquests primers minuts de partit, i els errors defensius han sigut individuals en moltes ocasions que han passat massa factura.
Sí, al final, sí, la primera acció del 1-0, hi ha dos remats dins de l'àrea, això ja diu tot. El 2-0, el que dèiem abans, ells cada jugada han anat al límit, la jugada pot ser falta o no, però el jugador del Villarreal va al límit, i ells el que has de fer tu. Si no vas al límit, pilota dividida, el rival se l'emporta, el 3-0, 4-0, s'ha de parar a la contra, s'ha de fer falta, no fent falta tampoc. Clar, estem sent massa tous en molts aspectes del joc que són importants. I a partir d'aquí, si quan la primera part tens opció de posar-te per davant o de fer l'1-0-1, ja no parlo de jugar a Omar, la dius Posito, que és bastant clara, alguna vez que hem tingut no aconsegueixes posar-te per davant, com ha passat a la primera volta molts dies, pues et condiciona la resta del partit. Quan a la segona part vols sortir a dalt, la primera acció que et surten et claven el 3-0, pues a partir d'aquí el partit es complica molt.
Hola, Mister Edu de Batlle. Et volia preguntar per dos noms propis. Els dos primers gols del Villarreal assenyalen, especialment el segon, assenyalen massa Salinas, que avui tenia una oportunitat per fer un pas endavant i demostrar que pot jugar con ella Romero.
Bueno, jo crec que sí. Al final, jo sempre intento que sigui... No m'agrada mai parlar d'un jugador, que penso que és un tema general, perquè al final, ja et dic, el tercer i el quart tampoc no m'ha estat fins en grup, perquè són, torno a dir el mateix, jugades que hem de parar, que hem parlat abans del partit, que ho portem parlant tota la setmana, que el Villarreal és un equip que a nivell de transició és el millor equip de la Lliga, potser, i no ho hem fet. Llavors no podem centrar-nos en un jugador per dues accions.
Segon nom propi, Ngonge, que ha debutat, ha picat el corna que ha donat origen al gol. Què t'ha semblat la seva estrena?
Bé, perquè ha treballat, ha sortit en un context. La gent que ha sortit de segona part, ha sortit Roca, Piquel, Cyril, han sortit en un context de partit, Quique, en un context de partit complicat, i bueno, al final la gent ha treballat perquè el partit no n'és encara més, i intentar pues retallar una mica les distàncies del partit tal com estava. Penso que ha estat bé, que bueno, que és un jugador que ens donarà, penso que a nivell de l'un contra un, i espero que assumi perquè ens fa falta.
Oriol. Bona nit, Mister Oriol Vidal, TV3. Sentint-lo vostè i els jugadors ara al flash, no? No sé si potser l'equip pot caure en una obsessió per la porteria a zero, que en el moment que et claven un gol, doncs sembla que es perdi l'Oremus, no? Com ha passat a la primera meitat. No sé si potser aquestes ganes de que no et marquin gol potser pot jugar a la contra quan es produeix pel factor que sigui.
Bueno, penso que no. Penso que al final els gols no han sigut per aquesta obsessió, ni molt menys. Han sigut perquè el 3-0, 4-0 estem desajustats a la pressió, no sabem parar la contra, i allà el rival, un rival com aquest, et penalitza. Al final, crec que ja sé que són quatre qüestions molt clares, però són quatre xuts a porta, que de fet el segon no és ni un xut a porta, com qui diu. Llavors, clar, al final són molt clares, Marco no pot fer res als gols, però clar, són situacions que penso que s'han d'evitar i no podem concedir això. No ho hem fet a la primera volta i ara no ho podem fer, no podem concedir aquestes situacions, i torno a dir el mateix, és important corregir-ho ràpid.
I després li volia preguntar per l'efecte estadístic, que vulguem o no, sempre pesa, no? Són quatre derrotes seguides, no s'ha guanyat aquest any, ara ve el Celta. No sé quin missatge s'ha de fer a l'entorn i també al propi vestidor, perquè això no que fiqui més del compte, no? De cara,
bueno, el missatge és nostre, que l'hem de traspassar nosaltres al camp. El que vam fer la segona volta l'any passat, que hi ha una situació més complicada que aquesta, perquè la situació com vam acabar la primera volta era molt més complicada i la vam treure endavant, i a la primera volta l'equip ha competit molt bé. Llavors hem de tornar a aquesta versió, i el missatge l'hem d'enviar nosaltres des del camp. No podem esperar que l'enviï la gent, ni molt menys. La gent ha estat sempre al costat de l'equip, no li podem demanar res, al contrari. El que hem de donar som nosaltres ara un pas endavant per capgirar la situació.
Molt bé, alguna pregunta més? Perfecte, gràcies, bona nit.
Merci.
Bé, doncs Manolo González, jo crec que avui amb un to més baix, fixeu-vos que no ha entrat amb el tema arbitral, una mica de puntetes, s'ha excusat dient que hauria de tornar a veure repetida l'acció i fent també autocrítica, especialment amb el tema de les contres, amb Marc Maiola. Diu, hem concedit 20 contres i vaig molt calent amb el tema.
Sí, és el que explicava l'Eudal al principi, que quan s'ha obert l'Espanyol a la segona part, el Villarreal ha pogut córrer massa fàcil, i en aquests moments, quan l'Espanyol va una mica més amunt, concedeix massa espais entre línies. Perquè es produeixin les contres no és una passada llarga a l'esquena de la teva defensa. Hi ha d'haver primer una recepció interior, i el Villarreal això ho ha fet molt bé. Queia dins Moleiro, rebia sol. Queia Pepe, també. L'Espanyol s'ha desfet, s'ha descosit, i el Villarreal ha pogut córrer massa fàcil.
Eudald?
Sí, jo estic molt... Avui és dels dies que torno a coincidir més amb Manolo González, que últimament no m'havia agradat gaire a les rodes de premsa posteriors del partit. Avui m'ha agradat. M'ha agradat com ho ha enfocat, m'ha agradat l'autocrítica que ha fet i m'ha agradat quan se li ha dit a l'entorn i la gent diu no, si això els que ho hem d'aixecar és nosaltres. La gent ja ens ha donat suport des de la primera jornada i també ens va donar la temporada passada quan ens vam salvar l'última jornada. No? I estic molt d'acord. Jo el que voldria sí abonar una mica quan li preguntaves al Marc Maiol abans que comencés la roda de premsa a Manuel González, que és el que havia de recuperar l'Espanyol, a banda del que ja ha explicat a nivell de joc i a nivell tàctic que ha explicat el Marc, jo sí que crec que ara probablement el que més li urgeix també l'Espanyol és millorar l'aspecte mental, perquè encara que l'Espanyol vagi sisè i tingui 34 punts i encara tingui doncs, un coixí important amb la part de baix i tot el que vulgueu, els 6 partits sense guanyar i un punt de 18, tot això pesa i els jugadors ho tenen al cap i ho saben perfectament i saben que això només es trenca guanyant. Per tant, per fer moltes de les coses que va fer l'Espanyol a la primera volta, com deia el Marc, i que ha de recuperar, ha d'estar mentalment bé. I ara aquest equip no ho està perquè és més fluix, se li veu. Per tant, la manera que ho té és intentar capgirar la situació, intentant guanyar dissabte. Que no vull dir això que sigui molt fàcil, perquè el rival que ve, doncs, déu-n'hi-do, també. Però sí que jo, si fos Manolo González, davant de recuperar tots aquests aspectes tàctics de la primera volta, sí que estaria doncs, incidint molt en l'aspecte mental. Que aquesta aquí de dir, bé, nois, sí, hem fet 1 de 18, estem passant el pitjor moment de la temporada, no ens surten les coses, aquí s'ha embolicat la troca d'una manera entre un partit que vam jugar molt bé contra el Barça, que vam acabar perdent perquè vam fallar de cara a porteria, 2 o 3 partits amb decisions arbitrals incomprensibles, i avui que se'ns han vist doncs fins i tot, amb perdó, les pigues d'allà on te l'esquena perd el nom, doncs hem d'intentar recuperar-ho. I crec que això és el que ha de fer l'Espanyol, recuperar-se mentalment, perquè si no estàs bé de cap, després al camp no pots fer el que tu vols fer.
Avui, Manolo, la roda de premsa ha tornat a fer d'entrenador, cosa que ja tocava. Deixar de fer de portaveu o d'esbroncador, quan començava a dir tot aquell tema del que ell creia que estaven fent pensant en tant a Europa. I Manolo s'ha de centrar en fer el que millor sap fer, que és ser entrenador, perquè es dispersa amb tot el soroll que envolta la primera divisió. I no té l'experiència que té altra gent i, sobretot, no té el bagatge esportiu que tenen altres entrenadors a primera divisió. I avui, com ha dit l'Eudald, m'ha agradat molt el Manolo que he sentit a la nostra roda de premsa perquè, evidentment, l'he sentit un to de veu de preocupació important. I té molta feina per remuntar un equip que va cap cot a dia d'avui i que, com ell diu, concedeix massa. I si volem tirar endavant l'empresa, tot això ho ha de arreglar de manera immediata. Però, si us plau, que el Manolo segueixi fent d'entrenador, que ja hi ha prou, hi ha molta gent al club que li va molt bé la figura de Manolo d'aquestes últimes setmanes, perquè hi ha molta gent del club que va callada, que no diu res i no s'exposa. I Manolo no s'ha d'exposar tant en tants termes.
Deixeu-me que acomiadi el Marc Maiola, que de seguida el veurem a l'11. Gràcies, Marc.
A vosaltres, David.
M'has passat els vots del Jarque, eh?
Sí, els té l'Oriol.
Vale, perfecte, doncs de seguida votarem pel Jarque.
Una abraçada, per cert,
Marc, sí, Maiola, hi havia categoria d'aficionats, jugaves federat amb fitxes, perquè no ho van canviar fins als anys 90. Primers dels 90, clar, quan van crear la reforma de quarta catalana, tercera catalana. Només us posaré posaré un exemple. Quan vaig començar a treballar en aquesta feina, no en aquesta santa casa, sinó en una altra, quan vaig començar, jo era molt jovenet i no podien entrenar. I vaig haver de jugar amb el segon equip, que llavors eren aficionats, perquè entrenàvem com a molt un cop a la setmana i si no hi anava a entrenar tampoc em deien res. Per tant, existia i era categoria federada. Ara, més avall d'aficionats, no sé si hi havia l'infern de l'Oriol Rodríguez o què hi havia, però... Sí.
M'ha agradat molt això,
l'infern. Dono fe perquè jo, quan jo jugava, que era tercera regional, recordo perfectament aquesta categoria que està dient.
El que passa...
Perfectament, quina barra.
El que passa, tot s'ha de dir, que hi havia, per exemple, llocs, com per exemple el província de Lleida, etcètera, etcètera, que com que hi havia menys equips, l'última categoria era tercer regional i no hi havia aficionats, per exemple, a les comarques de Barcelona, i tant si hi havia grups d'aficionats, però molts.
Que el Maiola farà d'art al
Padó. No, és a dir, que la conclusió és que va evitar Sergi Andreu el descens diverses vegades fent de tercer central al Montblanc. És a dir, es nota que heu compartit molts viatges i que te l'estimes molt, Eudald. No la recordo gens ni mica.
I una altra cosa defensant, no de fet sol Sergi Andreu, però està molt bé Robin Hood, però de Morgan Freeman em quedo amb cadena perpètua amb Invictus.
Després repassarem la filmografia de Morgan Freeman. Tu perdràs, Maiola, tu perdràs.
Oh, llàstima.
Vinga, una abraçada,
bona
Maiola.
Una abraçada, bona nit.
A veure, abans d'entrar a la filmografia de Morgan Freeman, vull tocar alguns noms propis. I el primer que voldria tocar és el Dengongue, perquè tenia moltes ganes als pericos de veure'l. Ja sé que, evidentment, entrar al terreny de joc amb un 4-0 i amb el partit decidit és fotut.
Ha entrat en el pitjor moment.
És fotut. Però no sé si els detallets que li heu vist us fa pensar que pot acabar guanyant-se l'equip, la titularitat en aquest equip. Ho dic perquè tenim un debat amb Dolan.
Home, la centrada del córner és un molt bon centre. I l'hem vist atrevit. Jo, com a mínim, l'he vist atrevit en pilota intentant encarar rivals. A mi Dolan em comença a cansar, perquè veig que és un producte esgotat i ja està estudiat per part dels rivals. I
un
que
producte
el
esgotat?
Pobre...
No, home, sí. No estic d'acord amb això, Ballard.
Però no, és la meva opinió.
Sí.
A mi no m'ha desagradat, fins l'1-0 vull Dolan.
Sí,
després ja... És que no m'agrada ningú, però, no. Però fins
a
1-0
m'ha desagradat. Mira que tu, Dolan, ets dels crítics amb Dolan.
Sí, no,
que et posa nerviós a tu.
Segueixo pensant... Mira, és que ara quan heu fet la pregunta d'Engongue m'ha vingut al cap Dolan. Jo no em puc pronunciar, perquè és que amb l'estoneta que l'he vist, és i abans no l'havia vist jugar, no puc ni pronunciar-me ni dir si ho farà bé o ho farà malament. I clar, sí, ha picat el corna que després que haver rematat a gol, però és que Dolan els dos primers partits també va fer cosetes, i recordeu el que deia l'altre dia, és que hi havia gent que ja el batejava com a Dolandinho, sí. Com a Dolan Gol i coses d'aquestes, i al final és que anem molt de pressa. Piano, piano, a veure si el podem veure més minuts, i tant de bo, que pugui ser important, ja ho ha dit el Manuel González, perquè el necessiten, necessiten més jugadors, perquè ara mateix sembla que l'Espanyol sigui molt previsible.
Jo a l'estona estic una mica més d'acord amb la Dol que amb el Dani, de l'estona que jo l'he vist, no li he vist, o no m'ha semblat veure-li res extraordinari, molta voluntat, moltes ganes, evidentment, com no podia ser d'una altra manera el dia del debut, no tinc clar, però clar, és que em falten minuts, perquè és que jo aquest jugador haig de reconèixer que més enllà dels highlights que hem vist aquests dies, jo no l'havia vist jugar, i per tant necessito un partit o una estona llarga per veure i comprovar si és capaç de fiançar-se en la titularitat en aquesta banda dreta i prendre-li el lloc a Dolan. No tinc clar. Veurem, tant de bo sigui competència amb Dolan i pugui fer un bon tram final de temporada.
I un altre nom propi que també volia posar sobre la taula, que ja és un debat una mica més profund, el de Roberto, que va més enllà perquè parla de la dificultat que té l'Espanyol per fer gols, i de fet ha sortit una mica el tema durant la transmissió, que l'Espanyol és cert que haurà tingut més o menys dificultats per mantenir la categoria, haurà patit o no, però és veritat que més o menys ha anat tenint un nou de referència. I ara, el cert és que Roberto és l'home, és el titular, Quique García és el suplent, no hi ha més nous a la plantilla, i el gol no arriba. I Roberto, doncs, aquest gol no el té. Va aterrar de peu la temporada passada quan va arribar al mercat d'hivern, però li està costant molt aquesta temporada.
Roberto, per mi, és un davanter dels que no hi han, perquè corre més que ningú. No hi ha cap davanter que corri tant com Roberto. perquè en definitiva Roberto el que intenta és...
És un tamudo sense gol.
És, exacte, és pal·liar mancances que hi té de talent a l'hora de poder produir en pilota gols o treure petroli d'on no n'hi ha. Llavors el que fa és intentar ajudar l'equip com pot, que és pressionar i córrer dreta i esquerra i a tot arreu tal com fa, però jo tinc la sensació que Roberto no arribarà a ser gran futbolísticament parlant, perquè s'haurà de retirar amb 27 o 28 anys, perquè estarà destruït. El que corre aquest home amb la intensitat que ho fa cada partit és anormal.
Si no està tocat per la vareta del gol, aquella cosa per que es té no. O no es té?
Per mi no.
A mi Roberto em sembla un jugador molt aprofitable, però no em sembla un primer davanter per a un equip com l'Espanyol, eh? És a dir, si més en diguessis, pues mira, és una mica el Quique García que està fent de segon davanter aquesta temporada, t'ho compraria. I m'explicaré, com ha dit el Ballar, treballa moltíssim, es desfà, és generós, et dona moltes coses, però és clar, un davanter ha de tenir gol. I jo, el Sergi, n'hem parlat alguna vegada a la redacció, a mi un jugador que no se l'ha quedat al Braga, i el Braga se l'ha venut, compte que no estem parlant del Manchester United, estem parlant del Braga, és que el Braga, tontos no deuen ser, vull dir, que ells ja han vist que jo, que aquest jugador el puguis tenir al teu equip, i tant, sí, em sembla que és un jugador vàlid per l'Espanyol, però ha de tenir algun davanter més, l'Espanyol, més referència aquell, amb més qualitat, amb més talent, que diu de vegades el Ballar. Ja sé que això són diners, però és que al cap i a la fi, quan tens les àrees ben protegides, la del darrere i la del davant, i tens molt de guanyat. I si no recordeu els anys que l'Espanyol va tirant amb un bon porter i un bon davanter centre. L'any passat no va ser així, fins a la segona volta, que és cert, va arribar Roberto i va fer 5 gols i va ajudar, però no ens hem d'enganyar, eh? El màxim golejador de l'equip va ser Puado amb 12 o 13 gols, eh? Que també això s'ha de dir, eh? No hem d'oblidar que el jugador que teòricament és més important a l'Espanyol no l'ha pogut tenir en tota la temporada, pràcticament. Això també ho hem de recordar, eh?
Jo crec que quan l'equip, quan l'Espanyol històricament, sobretot els últims anys, no ha tingut un davanter que els ha sabut tenir, un davanter que t'hagi pogut fer 12, 13, 15, 17 gols per temporada, que l'Espanyol ha patit.
És que ha fet miracles l'Espanyol alguns anys tenint això, perquè ha arribat a tenir José Lu, ha tingut Raúl de Tomás, ha tingut Gerard Moreno, ha tingut Borja Iglesias.
Braithwaite.
Sergio García en els Valdos. Osvaldo. Clar, no és fàcil això, jugadors,
però clar, ara, avui, aquesta temporada ha tingut la sort que ha repartit molt els gols i que s'ha plantat amb pocs gols, traiem molt de rendiment a cada gol.
Quants partits hem dit, Oriol, que ha guanyat l'Espanyol 1-0?
5, em sembla
5.
Que
ha dit. Són molts, clar, 5.
Són molts, i els gols estan molt repartits aquest any.
Cabrera, Pere Milla va començar molt bé, en va fer uns quants de gols, recordeu?
De màgics.
Quasi
bé impossibles.
Diria que porta 5 gols.
Segueix sent el màxim golejador de l'equip, jo crec. Diria que n'ha fet 6, potser. Diria que en deu estar amb 6. Ho dic de memòria, eh? Però esclar, Pere Milla tampoc és un jugador que et farà...
Màxim golejador amb 6, 5, Roberto, 4, Romero.
Però clar, tampoc és un jugador que et farà 14 o 15 gols per temporada, Pere Milla. I després, fixa't, has dit 4 Romero i Cabrera i en deu dur 3, com a mínim.
3 Cabrera,
sí. És que tens dos defenses que t'han fet 7 gols.
Sí.
Entre aquests dos, si comptes Miguel Rubio, 8. I no sé si algun defensa més a marcar.
Podem sentir Pol Lozano amb l'Oriol Vidal a Esport 3.
Autocrítica, malament anem.
T'ho deia sobretot perquè a la primera part hi ha hagut dues accions, no? On ha semblat que el criteri era ben diferent, el gol anul·lat a Omar i després a aquest segon gol on hi havia una falta sobre Calero, no sé.
Sí, s'ha vist aquest any amb els àrbits és lamentable, sincerament. O sigui, al final et posa 0-1 en aquest camp i t'anulen el gol sense saber encara per què. La veus 20 vegades l'acció i les 20 vegades no es falta. El criteri és brutal aquest any, ja ens està caient de l'altra moneda, no? Però bueno, jo crec que això no determina res. Ens han marcat el primer i no hem sabut estar en el partit en ningú moment.
Sobretot aquests dos gols, no, la represa heu concedit molt fàcil.
Sí, és el que tu dius. Ens afecta molt quan encaixem un gol, ens afecta molt i és una cosa que hem de recuperar perquè no ens passava. I és algo que hem de recuperar i seguir en la línia en la que estàvem.
Perquè veiem el míster a les rodes de premsa insistint molt en aquest concepte de tornar a la porteria zero, tornar a la porteria zero, i sembla que quan us cau el primer us caigui el món a sobre.
Sí, ens afecta molt. Ja ho estem veient als altres partits també. Si encaixem un, hem de recuperar, tornar a estar al partit, igual que vam fer, per exemple, el camp de Bilbao, no? que ens van marcar primer ells i ens van reposar, vam remuntar. Jo crec que hem de tornar a aquestes sensacions i tornar a la sensació de ser un equip fort defensivament.
I en aquest voltatge us pot anar bé en Gonge, avui s'ha vist en els minuts que ha tingut, que té bon peu, hi ha una assistència.
Sí, ens ajudarà, segur.
Molt bé, doncs aixecar el vol, Pol, i no sé si vols fer un missatge a l'afició en aquests moments delicats.
No, al final és que és un moment duríssim per nosaltres també, sincerament. Demanar perdó per la vergonya que hem passat avui, sincerament, i estic segur que la setmana que ve contra el Celta l'únic que volem és els 3 punts i que estiguin amb nosaltres, passi el que passi.
Doncs moltes gràcies, Pol.
Caram, una línia molt autocrítica, eh? Hem sentit Cabrera, Pol Lozano... Línia autocrítica que jo aplaudeixo, perquè està bé que els jugadors...
Aquest grup de pit és molt exigent i Manolo ha implantat en el vestidor aquesta sensació de que s'ha de ser autocrític i que tot detall i tot partit s'ha d'analitzar bé i sempre amb aquesta voluntat de voler créixer permanentment. No sé, recordo aquell partit que van empatar, em sembla que va ser el camp del Llevant i que ho van lamentar profundament perquè el que volien era guanyar. No sé si era el dia del camp del Llevant o era algun altre dia. Bé, en tot cas, va en la línia d'aquesta mentalitat entre cometes guanyadora que havia mantingut l'equip.
I després, que quan vens de fer 1-18, està bé que segueixis o que critiquis els àrbitres si entens que no han estat bé, però no et pots centrar només en el tema arbitral. És a dir, has de començar a fer autocrítica i ser molt més estricte amb el que tu també t'estàs equivocant, perquè evidentment els resultats dolents no només arriben per equivocacions arbitrals, sinó perquè arriben perquè tu també t'equivoques amb altres coses, no?
T'ha dit el Pol, el que em preocupa és el mal que els hi fa quan reben el primer gol. Això parla de feblesa, de mental...
Com ha dit com allò? Equip... Cabrera, com ha dit allò? Com ho ha fet anar? Diu la...
El tiro a la cama?
No, sí,
la fragilitat debilitat, potser.
No, la blandura, ha dit. La blandura defensiva sí. General. La blandura defensiva general i no solo de hoy.
I el Pol també ho ha dit.
Sí, home, és que recordeu, mira, després de jugar contra el Barça, que aquell dia jo crec que l'Espanyol fa un molt bon partit, el que passa que no té la qualitat...
Potser el millor de la temporada, mal a perdre.
No ho sé, perquè n'hi ha hagut algun altre que també ha estat força bé, però vaja, va ser un molt bon partit, l'únic que, evidentment, les ocasions que va tenir i que van ser molt clares no les va aprofitar perquè no té el talent aquest que tenen altres equips, no? Però després del camp del Llevant, l'Espanyol es posa en 0-1 i comet una errada en el gol de l'empat del Llevant, que és clarament de falta de concentració, i una errada que la primera volta no li havien vist. I des de llavors li hem vist errades contra l'Alavés, li hem vist errades contra el Girona, li hem vist també alguna errada contra el València. És cert que el dia del València acaba perdent com acaba perdent amb aquell penal, que és cert que el dia del Girona li xiulen 2 penals dubtosíssims i que probablement podia haver tret fins i tot un empat. Tot això és veritat, i la troca s'ha anat embolicant per molts llocs, però evidentment això no treu que l'Espanyol ara no està passant per un bon moment de joc, més ben dit al contrari, està passant pel pitjor moment de joc des que va començar la temporada.
Havíem tancat ja el tema, Roberto, no sé si algú, perquè està quan ha sortit Pol Lozano, si algú volia afegir alguna cosa, crec que estaves parlant tu, Eudald, si volies afegir alguna cosa més.
Afegir,
jo no volia només recordar que Pere Milla és el màxim golejador, que ho estàveu parlant, sí. Amb 6 gols que estava comentant, que no sé quants gols, no sé si ho... Mira, sí. I mentre us dic això, apareix Cabrera a la...
Cabrera, a veure si manté aquella línia autocrítica a la televisió.
¿Cómo esteu después del partido? ¿Cómo estáis? Te he visto muy autocrítico, porque hemos escuchado tus declaraciones ya, pero también, de alguna manera, hay un par de jugadas que yo creo que también podrían haber decantado, han creado un contexto que no era el propicio para que el Español pudiera puntuar aquí, ¿no?
Sí, puede ser que te referís, ¿no?, a la jugada del gol anulado y tal. Sí, obviamente si el partido empieza empezamos con esa ventaja, yo creo que lo hubieras manejado de otra manera o no sabes cómo se hubiera desarrollado realmente, pero bueno, al final se dio como se dio y bueno, un poco lo que dije en caliente lo sigo pensando ahora. Creo que estamos en un estado de blandura, por decirlo así, que aparte cualquier error o gol o lo que sea nos está penalizando a nivel moral, cosa que antes no pasaba, ahora está pasando, seguramente obviamente por esta mala dinámica, ¿no? Que ya la teníamos, pero sobre todo los últimos dos partidos creo que es una mala dinámica sumado a un mal rendimiento general. Y nada, hay que ser autocríticos, obviamente no hacerse más daño del que debemos, pero bueno, nada, mirarnos el ombligo y no buscar tampoco excuses en los demás.
Sonia Oleart, per a Catalunya Ràdio. Com podeu sortir d'aquest mal moment?
No, trabajando, creo que no hay otro camino. Siempre hemos dado la cara, obviamente a veces no hemos acertado, hoy es uno de esos días que no aciertas. Y solo queda trabajar, creo que no hay una fórmula mágica, es ponerse el mono de trabajo, ser autocríticos, ser humildes ahí a la hora de corregirnos y nada, y aceptar que no estamos en un momento que la cosa fluye y nada, hay que amarrar y simplificar muchas cosas.
Anímicamente, l'equip està molt tocat.
Y obviamente estamos jodidos porque creo que dentro de esta racha negativa muchos partidos nos lo podríamos haber llevado, no lo llevamos y claro, y ahora ya se junta con no solamente el mal resultado, sino también el mal nivel futbolístico. Pero, me repito, lo sacaremos adelante, yo confío a muerte en esta plantilla, en estos jugadores, en el entrenador. Nadie va a venir a darnos una mano, ni la esperamos, y no la tendríamos que esperar. Así que, nada, solo toca currar y nada, pensar en el partido del Celta.
¿Una parte importante, grande del problema se iría ganando el sábado?
Obviamente, ¿no? Yo creo que ganar cura todos los males y maquilla muchísimas cosas. Pero bueno, vamos a preparar esta semana de la mejor manera posible. Tenemos un rival enfrente que juega muy bien, que cuando nos lo encontramos en vivo todavía ellos no se habían, creo que, encontrado del todo, ahora sí. Rival duro, complicado, pero nada, hay que hacer una muy buena semana, limpiar cabeza y nada, creo que el equipo va a dar la cara.
De todas maneras, esa blandura, ¿cómo se entrena? Porque de alguna manera es una cosa más de actitud que no otra cosa, ¿no? Esa blandura.
Sí, no, tampoco creo que sea actitud, yo creo que también es mental. Es algo mental. O sea, no creo que falte actitud y que ninguno de nosotros no quiera ser contundente, sino que hay un momento que por lo que sea el rival te vence o y es lo que digo. Creo que el primer gol es el que nos condena. Porque creo que es el gol más evitable, es un centro pinchado y que te rematan dos veces dentro del área. Que es algo que nosotros creo que siempre hemos defendido bien, es el área. Y después ya empieza, creo que esa blandura general, ¿no? Creo que la autoestima un poco bajo también, por decirlo de una manera. Pero nada, creo que nada de lo que nos pasa es irrecuperable. Pero me repito, es trabajar y trabajar a conciencia.
¿Heu parlat entre vosaltres?
¿Eh?
¿Heu parlat entre vosaltres per intentar sortir? Si habéis hablado entre vosotros.
No, todavía no. Ya hay cosas que es mejor no hablarlas en caliente, así que ya lo hablaremos esta semana.
Molt bé. Doncs Cabrera, autocrític i molt clar des de la zona mixta de la Ceràmica. Sergi, crec que estàs acompanyat.
Mira, m'acaba de fer una visita i sempre és agradable tenir-lo al costat, el Javi Mata, company periodista que segueix el Villarreal. Javi, com estàs? Bona nit.
Bona nit. Bueno, millor que vosaltres.
Sí, no? Nosaltres estem aquí una mica de dol comentant el partit. Com ho has vist tu? Com has vist el partit?
Pues ho ha vist que crec que l'Espanyol tenia un plan clar, que estava ben treballat i que el Villarreal li estava costant moltíssim i que el primer gol ho ha canviat tot. Bueno, crec que el gol anul·lat de l'Espanyol no haguera canviat molt perquè crec que el Villarreal tenia molt de partit per davant, l'Espanyol el millor de Medellín. Però, claro, jo crec que ha estat dos equips que els faltava confiança i el Villarreal gol li ha donat molta confiança. Primera, perquè l'Espanyol estava fent molt poc de mal. Però sobretot crec que ha sigut l'Espanyol el que ha baixat els braços, no sé com dir-ho, perquè va, el segon gol ve d'una falta i ja te mata el segon gol i tal, però jo he vist l'Espanyol com atemorit, tio, com una sensació de que no creu en ell mateixa, no sé, jo me recordo l'Espanyol de la primera volta o l'Espanyol de Barcelona, allí quan van anar allà, sí. O sea, que era un equip que li vas fer gol i seguia mossegant i seguia apretant i te generava perill i veies la gent en confiança, i avui no ha vist l'Espanyol en confiança. És veritat que el gol te mata, perquè el gol que fa el Villarreal, el partit estava molt equilibrat. Jo crec que el Villarreal li està costant molt en casa, li està costant generar, i ese gol l'ha alliberat una miqueta, i després és veritat que jo crec que l'Espanyol s'ha equivocat i s'intenta buscar tan ràpid a la segona part, perquè en espais el Villarreal te mata.
L'ha acabat de matar, com deia el Manolo.
Com estàs, Javi?
Molt bé, així dalt, aquí, així al Palomar, este, a l'últim piso.
Aquí David Clopés i Eudald Serra, que havíem compartit moltes vegades transmissions aquí.
Javi, una abraçada.
Eudald és història de la meva vida, la mar. Jo crec que ens hem trobat. Eudald,
unes quantes vegades, Javi, unes quantes.
Sí, portem molts anys, Com estàs?
Molt bé, molt bé. Ara veient-ho aquí tranquil·lament, mira, criticant o no criticant el final del partit, que és el més fàcil.
La gent no s'ho creurà, però lo fotut d'aquesta història és ara torna a casa. Jo sempre ho he pensat. Ara acaba això, plega i cap a casa. En 4-0 i en la cara llarga, i joder, ara m'he de tornar a cap a casa.
Ja ens entenem bé, ja ens entenem bé. Sí, bueno, tocava algun dia fer un pas al costat després de tants anys.
Sí, perquè vosaltres sou com vosaltres, som gent de peu, de carrer, no? De l'equip, claro, tu fas Barça o Madrid i els equips guanyen sempre, però els equips que perden, quan vas fora de casa se fa dur. Sí. Això avui quan veia jo l'Espanyol, té molts punts i per ahí no patirà, no? Però me sap mal perquè era un equip que no sé on se li ha caigut a Manolo l'equip, igual que a Matos. Jo sí que sé que el Villarreal està pagant l'esforç de la primera volta, que futbolistes falta la confiança i s'ha de millorar i tal, i crec que a l'Espanyol se li està bé això, que molta gent ha baixat un poc el ritme, que està costant i sobretot la confiança. Avui estem bé, a mi no m'ha paregut un mal equip l'Espanyol, una idea clara, ralentir el joc, tapar el Villarreal, ficar dos bales als costats que no li sorprengueren, però és que el primer gol els ha matat i el segon més encara. Jo tinc que dir que per mi el segon gol pot pitar falta, és veritat que toca el baló i tal, i ahir ja els ha desesperat, jo crec que els ha matat totalment.
Escolta, Javi, abans no marxis, deixem anar cap a casa. Com acabarà el tema Romero? Realment, al mercat d'hivern, algú ha vingut a la porta del Villarreal per preguntar per ell?
A la porta del Villarreal jo no ho sé. A la porta de representants és factible. Porta de representants algú li hagi preguntat. I, a veure, també està clar que avui era un dia com per contar això, no? Jo crec que el Villarreal té un pla clar, jo crec que ja sí l'hem explicat moltes voltes. Estan superconvençuts que este xaval és el lateral esquerre del Villarreal per l'any que ve. El van renovar i el van ampliar. Ell va demanar tornar a l'Espanyol este any. El Villarreal li va dir sí, tornes, jugues allí perquè crec que és un bon lloc per a tu, però renoves, amplies la clàusula i l'any que ve te'n tornes. Pedraza se'n va al Lazio, que ja ho té firmat, i Romero vindrà, sí. La idea del Villarreal quina és? Aguantar-lo un o dos anys, i si l'any que ve el Villarreal juga a Champions, espere que sí, en Romero en banda esquerra, jo ara li dic al vostre company, les volees que li vist fer a l'Espanyol, com si li ocorrisca fer algun al camp del Milan en un partit d'estos Champions, va ser un futbolista que la gent se va rifar, perquè li falta, diguem, i se pas de fer-ho gran en grans cites, diguem, ja en Europa, per exemple, no? Però el Villarreal no vol vendre. Realment també el Villarreal té una història que és un xaval d'ací, recuperar-lo. A més, estan convençuts de que n'hi ha que recuperar gent d'ací. Per exemple, una de les il·lusions del Villarreal, perquè se faci una idea, seria recuperar l'Eix, el de Bayer Leverkusen, que se va criar ací. Si poden fer-ho, volen fer. I en Romero ho poden fer, i per tant van a fer-ho. Després, poderoso caballero es don dinero. També te dic, si el Villarreal no entrarà en Champions i tinguera que ajustar els 215 milions de pressupost i ve un equip i té una 40 quilos, pues igual este estiu dius, joder, ja. És que en 40 quilos tinc l'equip nou, però no volen fer-ho. Volen que jugui Romero i siga titular així en la banda esquerra. I ell ho sap, Ell el club li ho ha deixat clar. Volen que estigui així. Que hagi vingut algun 30 quilos, igual. Ara mateix una cosa bona que té el Villarreal és que no es necessita. O sigui, no necessita vendre. Si necessitara vendre i haver vingut algun 30 quilos, claro, la meva pregunta és, tindria que haver pagat a l'Espanyol algo, no? Perquè no me crec que l'Espanyol diguera al Villarreal, llévatelo. No ho crec, O sea, alguna clàusula habrá. No crec que l'Espanyol li permetirà al Villarreal limpiar aquest jugador en hivern sense guanyar res, eh? O sea, que és una de les coses que m'agradaria saber a mi. Si n'hi havia diners pel mig, què passaria ahí, no? El Villarreal tindria que pagar la liberació del futbolista, perquè ara mateix és jugador de l'Espanyol, eh? Hi haurà una clàusula de liberació, sí, pues 2 quilos, 3 quilos, no ho sé la que serà, però suposo que l'Espanyol això ho negocia bé, haurà de dir, no, te'l fitxe, me'l cedisses, igual que està la clàusula per la que avui no pot jugar, haurà una clàusula per la qual no el deixarien marxar, no? Suposo, suposo. Mm.
Javi Mata, un plaer tornar-te a escoltar, com sempre aquí a Catalunya Ràdio.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Baixada, Javi.
Audal, un plaer, com sempre. Cuida't molt.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
Escolteu, ens queden 7 minuts, i en 7 minuts hem de votar pel trofeu Harke. Teniu els vots a punt, sí?
Sí.
He d'anar a publicitat i també hem de repassar alguna pel·lícula de Morgan Freeman. Anem primer a la publi.
Els partits de l'Espanyol, el tot gira. Tarragona és molt més que història i la seva gent. Tarragona és llum, és gastronomia i és fer el tomb pels seus mercats. El Mercat Central, una privilegiada joia modernista, i el Mercat de Torreforta, un mercat familiar i ple d'història, s'afegeixen a 10 mercadets ambulants carregats de vida, proximitat i molta confiança. Cada dia de la setmana, assaboreix els mercats de Tarragona.
Un aniversari?
Forndecabrianes.com.
Una trobada d'amics?
Forndecabrianes.com.
Una reunió d'empresa?
Forndecabrianes.com.
Forndecabrianes.com. Catering, pans, coques, pastissos i moltes opcions més. Prova una web boníssima.
Com afecta l'entorn d'una exposició en la nostra percepció? La mostra Antoni Tàpies, el moviment perpetu del mur, presenta l'obra de Tàpies a partir de l'anàlisi de 4 exposicions seves dels anys 50 a Barcelona i París. La mostra connecta el seu art amb l'arquitectura moderna, l'espai urbà i el disseny gràfic. Inauguració amb entrada lliure el 12 de febrer. A les 7 del vespre, al Museu Tàpies. Més informació a museutàpies.org.
Tots els partits de l'Espanyol, al Tot Gira.
Cinc minuts i la mitjanit, 5 minuts i tanquem aquest Tot Gira d'avui. De seguida arriba la nit dels ignorants, amb la Marta Romagosa. A veure, calendari de l'Espanyol. Dissabte a les 2, Espanyol-Celta. Aquest partit és important, guanyar-lo, trencar aquesta ratxa que ja psicològicament, ho hem sentit amb la veu de Pol Lozano i de Cabrera, els comença a fer mal als jugadors de l'Espanyol. I després, partit del Metropolitano, l'Atlètic de Madrid-Espanyol, dissabte dia 21 a les 9. Elx-Espanyol, diumenge dia 1 de març a les 2, al Camp de l'Elx. Són els 3 partits que tenen horari confirmat. Vots del trofeu Harke. Dèiem que era difícil, però al final hem fet broma i hem dit que hi hauria garrotades per votar. A veure, Eudald.
Mira, 3 per Pol Lozano, 2 per Urco i 1 per Cabrera.
Ballar.
3 Cabrera, 2 Engongue i 1 Pol Lozano.
Sergi Andreu.
Mira, 3 Cabrera, 2 Urco i 1 Pol Lozano.
Sonia Olear.
Doncs 3 Pol Lozano, 2 Engongue i 1 Urco.
Urco. El Mayol ens ha deixat també els seus vots.
Sí, 3 per Engongue,
sí.
2 per Dolan i 1 per Pol Lozano.
I jo he donat 3 a Cabrera, 2 Engongue i 1 a Pol. Això fa que, sumant-ho tot, aquí donem avui a la transmissió 3, 2 i 1 punt.
Els 3 són per Cabrera i ara Ballar has de desempatar entre Pol Lozano i Engongue, a veure qui se n'endú 2 i qui 1 punt.
Engongue 2.
Engongue 2 i Lozano 1 punt.
Molt bé, doncs això ho passarem a la classificació, que podeu consultar a catradio.cat/espanyol. catradio.cat/espanyol, i ja sabeu que els oients ja podeu entrar a x.com/totgira i deixar també els vostres vots, teniu 24 hores, el més votat rebrà 5 punts de l'audiència. Morgan Freeman, tu t'has quedat amb Eudald amb Invictus.
No, abans d'Invictus, que em va agradar, però jo cadena perpètua per mi.
Val.
Shawshank, el que fa amb Tim Robbins, em sembla una gran pel·lícula i, de fet, és una de les meves pel·lícules de capçalera.
A mi, us en diré una que potser és poc recordada, Seven.
Oh, anys home, 90, boníssima.
Any 95, el 10, no?
Sí, molt bona. Sí.
Aquella pel·lícula em va impactar. I
sí, a mi també.
Un paper espectacular. La teva, Sergi, de Morgan Freeman?
A mi, Seven, em va agradar molt, però em va agradar més Cadena Perpètua, també.
Cadena Perpètua.
Sí.
El Bati ens ha dit sense perdó, eh? I, vaja, n'hi ha moltíssimes. I 88 anys, eh?
Passejant Miss Daisy. Passejant Miss Daisy, també. Invictus està bé, perquè, home, si penses en Nelson Mandela, és que li venia clavat el paper per fer de Nelson Mandela, no?
Però, totalment, vaja. Totalment. A tots, moltíssimes gràcies. Gràcies, gràcies. Ballar, gràcies, Eudald, gràcies, Sergi, Andreu, Sònia Olear i al Forns, que ens ha fet l'assistència tècnica, i a Marc Mallola, que també hi ha estat. Que vagi molt bé. Abans no tanquem a la mitjanit. A veure, repassem coses que han passat en el dia d'avui. Oriol, aquest dilluns ha començat el procés electoral al Barça amb la dimissió del president Joan Laporta i de la resta dels directius que es presentaran a la reelecció, tal com marquen els estatuts del club.
Sí, respecte del seu mandat, Laporta ha negat que hagi exercit una gestió presidencialista i, sí, de consens, aquests darrers 5 anys n'ha fet un balanç positiu.
Diria que el balanç és bo. S'ha treballat col·lectivament per l'alegria s'instal·li de nou en el barcelonisme. I això és perquè la institució està forta, hi ha un equip que enamora amb el seu discurs futbolístic, perquè hem tirat endavant a l'Spotify Camp Nou, i això, doncs, aquesta joia compartida, a mi em fa estar orgullós.
Ara el president interí de la Barça és el fins ara vicepresident primer Rafa Juste, Josep Covells queda com a primer vicepresident i secretari, Alfons Castro és el tresorer. També hem de dir que el calendari fins a escollir el nou president del Club Blaugrana consta de 5 fases.
Entre el 15 i el 19 de febrer es posarà el cens electoral, del 23 de febrer al 2 de març les precandidatures, que han de recollir les signatures de suport, recordem, amb un mínim de 2.321 per passar el tall. Jocs Olímpics d'hivern, a Milà Cortina d'Ampezzo, aquest dimarts hi participaran 4 catalans.
Sí, 3 competiran a la prova sprint d'esquí de fons, són Marc Colell i Jaume Pueyo, tots dos de la Seu d'Urgell, i Bernat Sallés, de Lles de Cerdanya. I, per cert, l'Insei Bon acaba d'explicar al seu compte d'Instagram, tot just fa una estoneta, que la lesió que tenia els lligaments encreuats no té pas la culpa del seu accident ahir. Diu que té una fractura complexa i important a la tíbia i que haurà de passar més d'una vegada pel quiròfan, ho acaba d'explicar al seu compte d'Instagram.
Molt bé, tanquem aquí el Tot Gira, tornem a cada setmana. Que vagi bé, adeu-siau.
Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb muntatge tècnic i musical d'Eduard Nas, producció de Núria de la Fuente i la gestió tècnica del Control Central de Catalunya Ràdio amb Júlia Aparicio i Víctor Rodríguez. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar dijous a 8:15 del vespre amb el Barça-París d'Eurolliga, en directe al canal exclusiu digital.